Al matí, amb Raquel García.
Bon dia! Trobava a faltar aquesta sintonia i, evidentment, a la nostra Beni i a la nostra Vinci. Bon dia, senyores!
Bon dia!
Benvingudes de nou!
Ja tocava.
Com esteu? Com
us trobeu? Hem fet un parèntesi.
A vegades va bé, també, fer un respir. Masses coses, no? També. La vida molt complicada.
No, i que tenim un creador que
se'ns
embalotes.
El creador que és que Ramiro Fernández, bon dia.
Aquí. Escolta, que jo estava aquí. La que tenia feina era la Montse, que tenia el Sant Jordi i totes aquestes coses.
La Jordina també tenia.
I la Jordina.
Ara ja hem agafat el ritme. Sí, volíem començar per poder agafar el ritme.
Sí, el més important és això, doncs ens hem de fer la vida fàcil.
Això sí.
Ara sí que tenim tots les agendes més lliures i llavors ens retrobem en aquest imperi perquè necessitàvem reflexionar com fem sempre.
I tant.
I ja sabeu que nosaltres també ens vam inventar doncs a convidar a un sabadellenco, sabadellenca, en aquest imperi, en aquesta...
La cadira sorpresa.
Cada, doncs això, 15 dies més o menys ens visita doncs un sabadellenco, sabadellenca, per sorpresa en aquest imperi. I avui doncs tenim o entom aquest repte la ceramista sabadellenca Maria Bosch, amb més de 30 anys de trajectòria, amb diferents projectes artístics, i nosaltres tenim moltes ganes de que ens expliqui també una mica la seva trajectòria. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Fetes les presentacions avui, nosaltres hem de dir que farem és reflexionar sobre l'artesà o l'artista. Llavors, Maria, tu et consideres una artesana de la ceràmica o un artista?
Bueno, és una pregunta complicada. Jo diria que res de les dues coses, no ho sé. Jo sóc ceramista, treballo amb la ceràmica, i això de l'artesà, l'art, a vegades hi ha unes línies tan fines que és complicat de saber on t'estàs. Una cosa comporta l'altra i l'altra comporta una, saps? És com un camí que va i ve, i jo ho veig així i ho visc així, també.
I la resta? Montse?
Jo crec que...
Quina és la diferència, no? Quan hem de parlar d'artista o d'artesà?
És la tècnica, que deien els grecs,
la tècnica,
que,
no?
Que és un saber o l'ofici, que això és molt important a l'hora de crear. Allò ho deia molt bé la Maria Mercè Marçal, que has de tenir el llapis afilat. En el sentit que per dominar la llengua has de tenir doncs, els coneixements. No pots escriure bé si no tens una base de la llengua. Això és veritat també, que jo vaig pensar durant molt temps que sense el llenguatge no podria escriure, i després mai estava a punt per començar a escriure creativament. És a dir, vaig començar filologia catalana, estava a tercer o quart de filologia catalana, vaig fer el nivell D, que ara és el C2 de català, perquè si no, no en sabia prou, havia de llegir tots els clàssics, havia de fer-me pàgines de lèxic, o sigui, la meva vida era preparar-me per escriure. Sí. I va arribar un moment que vaig dir, no, he de llançar-me, mai estaré prou preparada. I també és veritat que quan escric, la part tècnica no compta. És a dir, hi ha una part del cervell que passa de la tècnica i està més enllà, i després sí que veig que hi ha molts correctors a l'hora de publicar un llibre que ja fan la part tècnica. I això ho diu molt bé la meva editora, que ella el que vol és que faci una bona casa. I després ja vindran els paletes si hi ha alguna rajola mal posada. I aquests són els 5 correctors que passen el llibre abans de publicar-se, que és la part més tècnica. Jo puc descuidar-me'n, però m'agrada tota la part propedèutica que he fet abans, no? Com ho veus, això?
Sí, tens tota la raó. Sí. I a més, una cosa, que la tècnica també, no hi ha una tècnica, sinó que la tècnica es va adaptant a les necessitats que... O sigui, va creixent a mesura que vas tenint necessitats creatives. O sigui, que tu mateixa com a ceramista, les teves necessitats tècniques del principi no són les mateixes que ara.
No, de cap de les maneres.
I és una carrera que va paral·lela a la creativitat, i una, diríem que una alimenta l'altra, i s'alimenten, i no saps on comença una cosa i comença l'altra. Però, és clar, si no hi ha una tècnica, si no hi ha una base tècnica, és impossible fer res.
És complicat. Sí, és complicat, perquè si no coneixes els materials amb els que estan treballant, no pots tirar endavant.
No et pots deixar anar, com si diguéssim.
No, has d'aprendre tota aquesta part. L'has d'aprendre i llavors utilitzar-la com consideris, com sàpigues, com puguis.
Que passa que potser el moment, tornant a Plató, no? És a dir, el moment de l'artista és quan arriba la idea. Tu et poden donar un plano i executar, o pots tu crear la idea i després, tècnicament, sabràs com fer-ho, o fins i tot ho pots encarregar, no? Pots ser un artista encarregant amb l'escultura. Moltes vegades també havíem parlat alguna vegada. L'escultura, el Tàpies no les executava, sinó que les planificava i algú altre, un artesà, les hi construïa.
D'acord, Però en aquest cas també la tècnica era vital. L'única pas que, més de portar-la tu, te la porta una altra persona.
Exacte.
Però sense aquesta tècnica tampoc.
Sense la tècnica no saps què pots fer i què no. Però sí que és cert que el moment de l'artista és el moment de la idea, no?
Sí.
Sí.
Però també hi ha una cosa que va molt lligada a la idea amb la pràctica. O sigui, que la mateixa pràctica, tu que ets també del RAM, sobretot del RAM manual, com jo, la mateixa pràctica genera idees.
Sí.
I es van alimentant l'una amb l'altra.
Com més pràctica tens i més coneixement tècnic, més idees pots generar.
Està molt lligat, eh?
No digues.
Jo ho veig clar, per això, el moment de l'artista, tu pots generar més idees si tens més coneixement tècnic, però el coneixement tècnic no és la idea artística.
No. No, tu pots tenir, en el cas de la ceràmica, molta tècnica i fer una vaixella excel·lent tècnicament, una reproducció seriada. Però és veritat el que diu en Ramiro, que el treball de la matèria, en el meu cas, que és la matèria, és la que t'aporta també el desenvolupament de les idees, no? Perquè vas coneixent aquell material i tu el vas transformant, i segurament amb la llengua passa el mateix. Imagino, no?, que vas treballant i a mesura que vas treballant allò et va portant, és com un capdell que es va desfilant.
Sí, per exemple, jo penso que, per exemple, la Montse, que és escriptora, el seu cervell està ja molt condicionat amb la teva pràctica d'escriptura, i la teva lectura de la realitat està molt condicionada amb la teva manera d'entendre el món des del punt de vista de l'escriptura. Per exemple, el pintor, que ha desenvolupat més, per exemple, tot el que és l'art de la mirada, ja també veiem i percebim la realitat en funció de la nostra pràctica. O sigui que la tècnica també conforma el nostre cervell, també el model.
Sí, estic molt d'acord amb tu. I a més, els éssers humans prehistòrics ja van començar a fer les pintures rupestres, però som uns éssers que necessitem les històries. És a dir, avui estem parlant. No ens trobem amb un full al mig, ni estem fent... O sigui, el cervell narratiu, i això el David Bueno ho explica molt bé, nosaltres som éssers de narració. Necessitem narrar-nos el que ens passa, el que vivim. Siguis artista, siguis ciutadà, siguis una persona de l'administració, siguis periodista, o sigui, el fet d'explicar-nos història és fonamental. I ara hi ha un tema que ja sé que no és el tema d'avui, que hem d'anar molt en compte, que és la intel·ligència artificial, que és el que ens fa el relat,
Serà el tema del proper dia.
Jo trobo que és bestial.
Sí, m'encanta aquest tema, eh?
És
jo crec que ens
passada,
donarà...
És una passada molts... com ens traurà la capacitat de narrar. Perquè és... fes-me una carta... No, però que hem d'anar molt en compte. Serà com la calculadora que ens ha fet treure la capacitat de calcular. És, cuidado, eh? Tu podràs dir, fes una carta a tot el meu personal... que demà digui una bona vacança, no sé què, i t'ho redacta ràpid,
Sí, però potser t'ho farà amb una molt bona tècnica, però l'ànima, no?, que nosaltres podem posar com a humans...
A mi em van fer una carta d'amor l'altre dia
amb
intel·ligència artificial i la vaig trobar més mona.
A veure,
esteu emocionant i tot.
Més mona, no?, que si l'hagués escrit qualsevol.
Però...
Doncs,
però tornem a la tècnica.
De totes maneres, parlant de la intel·ligència artificial, treballa amb datos existents. Llavors, aquest punt de més que ens agrada d'una obra d'art, que té aquest punt que se'n va, que se t'escapa del coneixement estereotipat, que és el que ens agrada, no aconseguirà mai. O sigui, a mi no em preocupa el més mínim, és una eina. Però, aquest punt, per exemple, diuen, mira, aquesta intel·ligència pintarà un quadre com els teus, diré, molt maco, però no farà mai aquest saltet que busquem a cada quadre. No, no el podrà fer mai.
Però que les coses...
No farà.
Ja veureu que tindrà una etiqueta que posarà sense intel·ligència artificial, llibres, sense intel·ligència artificial.
I tu creuràs?
quadres sense intel·ligència artificial.
Bombes ecològiques,
serà com
tu creus?
Fet a mà. Sabeu que ara és fet a mà? Sí. Serà mica sí. Fet a mà? Serà sí. Sense la intervenció de la intel·ligència artificial.
Però també en aquests moments, sense intel·ligència artificial, hi ha moltes novel·les que semblen xurros.
Això sí. Home, sortides això. Sortides totes de l'Ateneu Barcelonès. Sí. Sí.
Totes amb el mateix esquema i vinga, va. I totes les...
també, això també.
A mi em sembla que serà una eina molt pràctica i prou, però no se li ha donat tanta importància. Crec.
Revolucionarà.
Serà com el Google, això que busques. No, no.
Jo crec que el que revoluciona és la intel·ligència humana. L'ésser humà sí que es revoluciona, sí que farem un salt endavant en relació a nosaltres amb la intel·ligència artificial.
O enrere.
O enrere, sí. Depèn. Sí. És una eina.
Home...
No, evolucionarem.
És una eina.
Sí. Endavant o endarrere és subjectiu.
Haurem d'aprendre a utilitzar-la.
És una eina diferent.
És una eina,
que serà
sí.
Complementària.
Complementària. Però no aportarà aquest punt que del que parlem sempre.
Exacte.
Aquest
sí, sí,
punt
aquest
important.
Punt que és més emocional, més humà, més artístic.
I que se salta un punt per sobre, sempre, aquest puntet.
Sí, però guanyat ja un certamen fotogràfic, una fotografia d'intel·ligència artificial.
Això depèn del jurat, també.
Un jurat sí, sí, boníssim. Sí, la casa d'amor que funcionava molt això, millor que el 90% de les que t'han fet.
O sigui que haurem d'estar...
És com un cirano, sí, com un cirano que tens al costat. I li dius, escolta'm, jo volia dir això, sí. Però no me'n surto. Mira, i va, i t'ho diu supermono.
Això és fatal per nosaltres, per mi és fatal, això.
Sí, perquè clar.
S'han acabat els encàrrecs.
S'han acabat.
És el repte.
Doncs vinga, va, deixem la intel·ligència artificial i posem,
serà...
i posem ànima en aquesta secció.
Ceràmica no farà
secció.
Mai, la intel·ligència.
Ceràmica en matèria, de moment... Bueno, la pots fer en 3D, hi ha l'impressora 3D, intel·ligència artificial, sí. Connectes i t'ho fa. Ara, l'ànima, el misteri que pot tenir una obra feta per un humà...
La sensibilitat, no?
Clar, el que et pot transmetre, el missatge, sobretot el misteri d'allò desconegut, jo crec que amb això no... De moment, jo el que he vist fet en 3D, amb ceràmica...
Sí.
Ho captes de seguida.
És fred.
És fred.
No hi ha accidents, perquè en el procés de tu amb la ceràmica hi ha accidents que van sorgint,
de
que
fet,
és la gràcia.
La ceràmica és això, quan obres el forn és...
Clar.
Sorpresa.
Què hi haurà?
Què hi haurà? I quan ho obres dius, hòstia, ho has de deixar reposar per si ho acceptes o no acceptes, perquè a vegades d'entrada dius, ostres, m'agrada molt, l'endemà t'ho mires i és una merda, o dius, hosti, no ho suporto, no m'agrada, ho arracono, i al cap de dues setmanes t'ho mires i dius, és això.
Com els llibres, com els quadres, Estem massa a sobre de l'obra.
Però amb les ceràmiques encara més exagerat, perquè... Per exemple, fan servir els colors sense veure'ls.
Clar.
Tu imagina't. Hi ha una part que tu no controles.
Clar, no controles.
Del forn,
el vermell és
el forn és el
negre.
Que parla final.
Jo
la paraula final la té el forn.
És l'art de la paciència, anem a parlar també, perquè avui tenim moltes ganes de donar la benvinguda també a la Big Mama Montse. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Montse.
Benvinguda a l'Imperi, que doncs avui volíem conversar amb tu perquè 35 anys dalt dels escenaris.
I tant, això ja s'ha de celebrar fort,
Felicitats. Fem una mica de viatge en el temps. Te'n recordes del primer concert? O el primer concert remunerat?
Del primer concert me'n recordo molt perquè ja tenia uns 14 anys, però no va ser remunerat, i va ser la Revetlla de Sant Ramon, que el va organitzar la meva tieta, que és el meu poble, Sant Quirze de Besora, i vam tocar dues companyes, una altra noia i jo, i vam tocar de taloners d'un grup que es deia Tururut Bonaigua.
Que no els
coneixen. Encara sembla que existeixen. Sí. I després, remunerat, jo me'n recordo molt de tocàvem allà a la Cova del Drac, que ens anàvem a taquillatge i ens repartíem els diners i sempre guardàvem una part per si algun dia gravàvem, i d'aquí va sortir un disc Big Mama and the Blues Messengers. Però el primer concert així remunerat que me'n recordo que en vam pagar amb un taló i tal, va ser el Festival de Blues de Cerdanyola. Recordo molt aquell gest de que l'Albert Puig, que ens va pagar amb el taló.
I clar, aquell moment inolvidable. Clar, 35 anys cantant, compositora, guitarrista, a més, pionera, no?, també d'un gènere, doncs, també molt intens, no?, el blues. Per què? Com va ser? Com vas decidir també, doncs, que la teva carrera, no?, també, doncs, girés entorn a aquest gènere musical?
Doncs va ser quan jo vaig escoltar el blues per primer cop així, en plan profund, que em va tocar, vaig pensar que era una música que podria permetre expressar els meus les meves emocions d'una manera molt, molt, amb molta sinceritat. I vaig connectar per això. Jo abans venia del món del rock dur, amb aquest esperit de rebel·lió, així molt... bueno, i vaig canviar quan vaig trobar el blues, perquè vaig pensar que era una altra forma d'expressió, connecta molt amb el més profund de l'ànima, ara que parlàveu també d'ànima,
sí.
I de seguida doncs, va ser com descobrir un nou món que hi vaig entrar d'una manera intuïtiva. Després hi he anat aprofundint, he anat estudiant, he anat sabent els perquès que ha passat amb aquesta gent i també que m'ha passat a mi que puguem tenir aquesta connexió i a través de... Bueno, jo dic que agafo el bus i el faig a la meva manera i bueno, sigui el que sigui, però m'ha servit molt.
I explica'ns també, no?, en tots aquests anys, les col·laboracions, els grups també que t'han acompanyat, perquè la veritat és que em sembla que són uns 20, no?, els àlbums que has publicat.
Doncs sí, ja he fet els meus projectes propis, algunes col·laboracions, com va ser amb la Bella Dixon, amb la Locomotora Negra, amb els Esclat Gospel Singers, amb el taller de músics, l'Original Jazz Orchestra, i llavors doncs, les meves bandes... Que diguem, anava estirant el carro, saps? Doncs des de Big Mama and the Blues Messengers, no sé si Big Mama and the Blues Rockers, també el duet amb el Víctor Uris, amb en Joan Pau Comelles, amb la Sisters Marion, ha fet també, bueno, molts projectes. Penso que ha sigut perquè dintre el blues doncs, hi ha diferents subestils, i m'ha agradat anar a jugar i anar investigant una mica de cadascun, picant d'aquí d'allà, i també doncs voler aprendre dels companys i companyes que m'han anat fent costat i que han anat creant ajudant a crear aquesta marca de Big Mama, saps? Perquè és una marca feta a base doncs, de mi, però també del que he anat xuclant de cadascú.
I ets també, ho hem de dir, des de fa anys, presidenta de la Societat del Blues, no?, de Barcelona.
Sí, soc membre de la Junta des de fa 9 anys i 7 de presidenta. I demà precisament tenim assemblea i el que ja vaig parlar és que ja necessito descansar. Llavors ja això ja, bueno, durant... Penso que hem fet... ha anat molt bé, hem tingut un augment de socis, hem pogut fer moltes activitats, hem anat buscant recursos, però tot això és una feina voluntària que es fa sense ànim de lucre i ningú... O sigui, tots els recursos s'inverteixen en buscar feina pels músics. Ningú de la Junta no ha cobrat mai res, al contrari, que ens ho paguem tot, benzines, no hi ha dietes ni res, i... necessito ara ja descansar, ara si trobo algú que agafi el relleu.
Sí, no?
Ha estat molt gratificant, la veritat.
I tant, i demostra també la teva vocació i passió. Explica'ns mirant enrere, no?, fent aquest viatge en el temps. Quin és el balanç?
El balanç és que saps allò que diuen que cada cop saps menys? Doncs quan vas avançant vas veient que al darrere de tot hi ha quasi, o sigui, hi ha... Dones compte que no tot és tan important, saps? Que has de donar valor a coses que són més insignificants o menys visibles o menys... O sigui, vas trobant unes veritats que són... no donar tanta importància segons què i donar més importància a les coses que són molt, molt pròximes i no sé, penso que és aquest el balanç que faig jo de la meva experiència de com a persona i de tots aquests anys de música. O sigui, ja, i deix, no sé, sobretot també amb la música a vegades penses que pots arribar a assolir grans fites o grans... èxits, i penso que l'èxit és aquest del dia a dia, tenir la teva gent al voltant, les coses petites que vas fent, que gent que t'estima, que tu també els aprecies, i aquestes coses és el que he arribat a tenir com a ensenyança de tot plegat.
També jo voldria destacar, Montse, que vas eres tècnica de TV3, que era una feina de funcionària de per vida, sí, molt ben pagada, tens la carrera de Telecos, de les més difícils que hi ha, i que tenies un futur professional segur i estable i molt bo, i vas fer aquesta aposta per la vocació, pel talent i per la qualitat. Vull dir que no és que t'autoenganyessis com aquella famosa, que hi ha una famosa, no em surt ara, que feia òpera, que tothom li deia que bé que ho fas, sinó que realment ets una de les veus, per no dir la veu més important amb jazz i amb blues de Catalunya, i gràcies a aquesta generositat t'hem tingut, que haguessis pogut triar sempre un camí cap a la dreta. Si l'haguessis agafat, ens hauríem perdut aquests anys de bona música i de gran qualitat humana i personal i talent.
Gràcies. Doncs sí, va ser una tria que vaig fer d'un salt al buit, perquè realment era tirar-me cap a la precarietat, que ves que el món dels músics és molt això, però això també el fet de patir-la m'ha fet ser molt solidària i treballar molt en aquest sentit. Però... bueno, després també miro la meva veu com era, com s'ha anat forjant i ha anat canviant i que ha anat evolucionant en aquest aspecte. Ja mateix m'escolto al principi i dic, i no m'agrado gens, ja mai sempre he sigut que me costa molt d'escoltar-me, però sí que vaig decidir fer aquest salt perquè jo realment volia ser cantant. I sempre els meus pares em deien, estudia alguna cosa, perquè això de la música, saps, ha estat mal vist i tal, i llavors tenia capacitat i volia ser tècnic de saman, i doncs estudia un Telecos, però realment sempre volia ser cantant, i quan mirava el meu futur de funcionària el veia negre i el veia trist, i jo no m'hi veia, no. Jo realment volia ser cantant i no una persona que tingués un sou fixe, no, allò per mi m'aterria, saps? I vaig decidir doncs anar pel meu somni, que era això de ser cantant, i bueno, l'he anat seguint amb les meves baixades i pujades, i però encara estic aquí resistint.
I també, però també volia agrair-te molt la tasca que fas de descobriment i potenciació de totes les dones del blues, de tot el feminisme, o sigui, no hi ha autora, literata, cantant femenina que la Big Mama no conegui. Vull dir, quan tinc algun dubte existencial feminista, sé que ets una enciclopèdia vivent. Tu i la Mercè Otero Vidal, per mi sou les grans referents de tot el llegat feminista català, però és que no n'hi ha ni una, i que és impressionant el teu coneixement de les dones i com la reivindiques. Gràcies, Montse, per fer aquesta tasca també.
Gràcies a tu, Montse. Però bé, és perquè a mi sempre m'ha agradat... clar, les dones hem tingut que lluitar molt per poder tenir més visibilitat. Llavors, també m'ha agradat veure com han estat la manera, els enfocs, l'evolució, les transformacions de les altres dones per mirallar-me, i aquesta curiositat m'ha portat doncs d'una a l'altra, i tampoc no conec tantes, però... sí que m'ha interessat molt el món de la dona des de perspectiva de la poesia, de la literatura, de la música i això.
I clar, també volíem preguntar-te doncs això, per aquesta celebració, no? Dona'ns també doncs una mica del calendari de concerts per gaudir de la teva música.
Doncs mira, precisament avui toco al Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, el MEAM, a les 6, que ja serà, diguem, ha fet tres prèvies a Barcelona per poder fer un escalfament, i llavors el dia 3 estic a Vall d'Oreig, a Can Montmany, que és a les 10. I llavors ja, bueno, per aquí al voltant ja no tinc res, o sigui, ja vaig cap a altres llocs, més endavant, alguns festivals del mes de juliol i això, vaig cap al País Basc. A veure, miro el calendari perquè...
Portant el blues allà on sigui, sinó que googlegin i busquin per les xarxes socials.
Sí, a la meva pàgina web, bigmamamonse.com, sí, toco Balaguer, Santa Perpètua de Mogoda, aquests dos festivals que et dic. Després estic al Festival Itinera, que és un festival de micropobles, que vas a pobles de menys de 1.000 habitants, i aquí aniré sola. Vaig fer l'any passat, i és tota una experiència molt enriquidora, perquè són llocs que doncs potser no hi ha ni camarins i et conviden a casa d'algú, llavors vas a sopar, no sé, és molt... En un poble que potser hi ha 50 persones aquell dia, n'hi ha 200, i és molt bonic, la veritat.
Doncs gràcies a Big Mama Montse per aquests 35 anys portant el blues allà on sigui necessari per acabar. Suposo que t'ha ajudat, no?, el fet de triar, com ara deies, doncs, per fer realitat els teus somnis, però també per al blues, no?, com a catarsi, no sé, fins i tot, no?, a l'hora d'expressar, de comunicar, avui que estem parlant sobre, doncs, els artesans, els artistes i també la intel·ligència artificial. M'imagino que el blues, no?, és posar-hi tota l'ànima.
Sí, sí, el blues és una música també molt artesana, molt del poble, molt d'anar-lo forjant a poc a poc i bueno, que vagi sortint aquesta poètica que té, que després es com es desplega. I sí, sí, res a veure amb la intel·ligència artificial, que està creant tanta controvèrsia, sobretot en el món de la propietat intel·lectual, que aquí també hi estic bastant posada i és una cosa que està creant molt debat.
Doncs mira, d'aquí 15 dies ja en tornarem a parlar, ja et demanarem
gràcies
també la teva reflexió.
Que col·laborem nosaltres, gràcies.
Sempre, des del primer dia.
Gràcies, Montse.
Una abraçada.
Gràcies, Montse, per molts anys.
Gràcies, sí. Moltes gràcies, eh? Sí, em faig 60 d'aquí poc.
Uau, serà un altre motiu de celebració.
La quinta, estem tots a la mateixa quinta, mare de Déu.
Doncs això és positiu, perquè vol dir que hi som aquí encara i que hem de celebrar la vida.
Mira, ja te val.
Les felices 60.
Això és vida. No, xoxentera. No, xoxentera.
Nosaltres seguim també reflexionant... Ara donem veu també a una altra sabadellenca molt potent, la pianista Laura Andrés, que també reflexiona sobre, doncs, la tècnica.
El que passa és que la tècnica pianística jo la comparo més a una, el que seria una gimnàstica. Per mi bueno, hi ha la mecànica, diríem, que la mecànica és, per mi seria la gimnàstica. Després hi ha la tècnica del piano, que és posar aquesta mecànica amb una certa musicalitat, és a dir, ja intervé un esperit artístic, per mi, si no, no té cap sentit la tècnica, o sigui, la mecànica per la mecànica és un moviment, però en el moment que tu ja hi poses elements, no?, de tipus emocional, de tipus de domini del so, de gestionar aquest so, per mi ja estàs intervenint com a artista, no com a artesà. Per mi l'artesania té a veure amb alguna cosa més física, alguna cosa més de... això, no?, de manipular materials, de manipular so, de... Per exemple, per mi l'artesania és el que fa la Javiera, que és la meva afinadora de piano. I és, t'ho juro, és que és meravellosa. I, perquè és, clar, ella té una sensibilitat per l'artesania, és a dir, per fer, per optimitzar el piano, perquè el piano estigui òptim, no? Per mi això és l'artesania. En el cas de crear música, en el moment que tu intervens com a intèrpret, tu ja estàs posant de la teva part artística, és a dir, aquí no hi ha una tècnica. Per mi la tècnica pianística és el que t'he dit, és la mecànica sumada ja a l'esperit artístic. I després hi ha el que és la concepció artística, no? Com et diria? És com una altra cosa, és una altra, per mi és un altre esglaó. Ho sento així en el cas de la música.
Doncs també tenim a la seva afinadora, la Javiera Izquierda, que és també de l'empresa La Tecla Negra i és una de les poques afinadores dones que existeixen avui dia.
Hola, em dic Javiera Izquierdo Leiva, vinc de Xile i soc tècnica afinadora i restauradora de pianos a pianos Tecla Negra. Per a mi no hi ha molta diferència entre artesania i arte, com que les dues són la expressió d'un sentiment, una idea, un mensatge. A veces se materializan en algo práctico con uso y a veces su único uso es poder apreciarlo. La artesanía suele ser llevada a cabo con técnicas tradicionales y el arte es un concepto más abierto que puede ser rupturista, pero toda artesanía es un arte. Dicho eso, yo no me considero ni artista ni artesana, aunque me encantaría, pero a pesar de que hace falta mucha maña y ser creativa en el proceso, no hay creatividad en mi objetivo. Mi trabajo es puramente técnico. Yo ya sé cuál sería el resultado ideal y utilizo las técnicas que conozco para reproducirlo. Y es por eso que lamentablemente no considero que se me pueda llamar una artesana. Saludos.
Doncs una abraçada gegant, ha fet també reflexions molt interessants, eh? Sí. Tota artesania és també, doncs, un art.
Sí, jo també ho penso, això. Tota artesania pot ser un art.
Pot ser-ho.
Pot ser-ho.
Però he dit una cosa, però que crec que és bastant important, és que quan hi intervé la creativitat hi ha aquest punt més, no, potser?
Sí.
No ho sé, ho dic així, però també és el temps el que ho dirà.
És això.
Tots som artesans i llavors el temps dirà si això era més art o menys art. Perquè...
Tots som artistes tampoc, perquè això ja... El gran artista, són artistes. Tranquil, que la vida és molt llarga i els artistes són pocs. Bé, cuidadint,
però fixa't, en canvi hi ha molts artesans que tenen com reticències a definir-se o catalogar-se com artistes.
Millor
en canvi,
que ho tinguin en compte
altra gent, de seguida que és un artista. I gent
és que hi ha molta necessitat de reconeixement i
les percepcions canvien molt a través dels anys, perquè, per exemple, l'Odilon Redon, que és un pintor que feia una obra que ell creia que era l'expressió del seu esperit, i en canvi per viure feia uns floreros, unes floretes supermaques. I la història ha considerat que era més art les seves flors que feia per vendre, que es considerava com una pintura de gènere, quasi bé una artesania, i en canvi la seva obra, que ell considerava tan transcendent, ha quedat oblidada. O sigui
el temps ens posa...
que tu no ets el millor. El millor per dir qui ets. O sigui, tu ets l'objecte i el subjecte de la teva pròpia investigació. Per tant, tu qui ets? Ja t'ho diran els altres.
Però aquí tornem, Ramiro, al relat de la Montse. El temps el que posa és relat. No vol dir que sigui fidel a la realitat, sinó que amb el temps creem un relat d'allò que és bo i d'allò que no és bo, que si tornéssim realment potser canviaríem el relat. Ara tornem a la teva intervenció
inicial. El relat ho fa tot.
És veritat, això. És totalment així. Sí. I hi ha moltes històries de l'art.
I, jo sóc una persona molt influent, no? Imagina que estic als diaris, estic a la tele, estic no sé què, i dic, la Maria Bosch és la millor ceramista, agafa un moment, pam, no? Sempre normalment, quan algú ha pujat a la fama, i això és un lobbies, perquè són els mateixos tios que sempre han anat a dinar junts, que han anat a fer això. Sí. Són una colla de gent que una a l'altra... O sigui, el gran problema dels periodistes, per exemple, en el món meu de l'escriptura, és que existeixen les hemeroteques. Hi ha un homoerotisme entre ells. O sigui, hi ha un crític, que és a la vegada escriptor, que fa la crítica d'un periodista que és a la vegada escriptor, i que ells mateixos es posen... posen en solfa, no?
I tant, sí.
Perquè un treballa a l'Avantguarda, l'altre treballa a l'Ara, l'altre treballa aquí...
És un cercle d'influències.
Hombre, estàs a dintre.
I estar dalt de tot no vol dir que realment tu hagis guanyat, sinó que has tingut la sort d'estar dintre
de la gent que pot parlar.
I has interessat en un moment determinat.
I que si et caus bé per anar a fer una pellada, ets bo literàriament.
Sí,
o...
Aquestes... tens més pàgines als diaris.
I són una colla, és una colla de la Pipa, i això és així. Sí.
La Pipa i la no Pipa, també les dones ja comencen a fer lobbies,
Comencem.
I creieu que els artesans estan també o es troben en perill d'extinció?
Bueno, abans en parlàvem, hi ha certs oficis que sí, que no hi ha un relleu generacional, l'ofici de terrisser, ara dèiem, tantes bòbiles que han tancat per aquí als voltants i per tot arreu, i a Espanya. Si mires els llibres de terrisseries a principis del 20, cada terrisseria tenia una manera de fer, un treball, una argila pròpia, i d'això cada cop n'hi ha menys, que també s'entén, perquè l'ús del que ells feien ja no té l'ús que tenia, sinó que ara passa a ser un objecte decoratiu, i això ja no és a l'abast, ja no és per guardar ni el gra, ni l'aigua, ni l'oli, ni el vi. Però jo això ho puc entendre, i a mi el que em sembla més molt trist a vegades, a part de la desaparició, és quan un terrisser que té un treball meravellós, fantàstic, pel fet de ha d'haver de viure, passen a fer uns objectes
horribles
que no es poden ni anomenar.
Què vols dir, per exemple?
No sé, terrissers que han fet durant la seva trajectòria, però a més els terrissers venen de generacions i generacions enrere, per tant tenen un saber fer que ningú pot tenir, no? I de cop i volta, com que allò ja no ho venen, han de passar de fer nines amb uns esmalts industrials que venen i que pinten i que venen a 5 euros i fa molta pena, això sí que fa pena. A mi em fa més pena pràcticament això que desapareixin, saps? Clar. Perquè és com la...
L'adulteració total.
La degradació, sí. La, la pèrdua de l'esperit, de l'origen, no? De, i pel fet per un fet d'una necessitat econòmica.
Clar, en el teu cas, per exemple, el fet de ser professora també a l'escola Illa, això t'ha permès també tenir la llibertat a l'hora de tu crear, no?
Molta. Bueno, jo vaig passar molts anys només visquent de la ceràmica que havia de fer, bueno, havia de fer, i m'ho vaig passar superbé, viatjant molt, sortint a fora, fent fires, i és veritat que des de que vaig poder entrar a l'escola Illa, en el moment que en Lluís Clopés es va jubilar, a mi això m'ha permès una certa relaxació, però és una cara de doble fil, és una cara de doble fil, perquè per una banda dius, vale, sí, però tampoc no vols que allò tibi molt perquè llavors perds la teva part, eh? És una lluita, també és una lluita constant entre el jo en el taller i el jo a l'escola.
I tant. Tot i que també et permet, me'n recordo que fa poc ens vau explicar i compartir un projecte, no?, que estàveu fent precisament per catalogar diferents argiles que tenim al rodal, no?, entendre... també doncs, tot el procés.
Sí, en aquest cas sí que va ser purament tècnica, eh? Va ser un treball de recerca d'argiles locals, amb tota l'experimentació, amb el contacte amb els terrissers de la zona, i va ser molt, molt, molt interessant, molt, molt.
I parla'ns de la teva obra, Maria, perquè també has exposat a diferents punts, eh?
Sí.
De, no només del nostre país, sinó...
Oh, això es fa sempre molt
enllà,
difícil,
no?
De parlar d'un... Sí. A mi se'm fa molt
com
difícil
entens?
De parlar...
Sí.
De...
Clar, és difícil, no?, parlar de l'obra d'un mateix.
Bé, jo he tingut la sort, no sé si dir-ne sort, o que la meva determinació m'ha portat aquí. Primer, el fet d'haver de sortir molt a fora, això m'ha portat a conèixer molta gent, moltes maneres de viure i de veure la ceràmica, he après moltíssim, i m'ha donat l'oportunitat de viatjar i de poder exposar a fora. I bé, ha sigut això, ha sigut el viatjar, el treballar molt, el... aquests alts i baixos, no? Aquests ara, avui, sí. Ara, el navegar sempre amb aquesta incertesa, en el buscar, en el saber, en els límits, el buscar allò que no existeix, però que vols, però que no trobes, però que no acceptes, però que adoptes. Bé, jo ho visc així i això m'ha portat a poder exposar i compartir la ceràmica amb molta gent.
I amb aquesta capacitat d'anar més enllà, eh? No de l'ofici o de la tasca de l'artesà. Me'n recordo, que també és molt difícil explicar per la ràdio, però unes figures, una exposició que vas fer...
Amb els cercles que tenien un moviment...
Gegants, també, sí. Eren uns cercles que ens hem d'imaginar, unes estructures...
Sí, sí, sí. Bé, això va néixer... al Quebec. Vaig estar al Quebec treballant, bueno, en una residència, i era un espai meravellós amb una natura esplèndida, i tenia molt clar que volia fer alguna cosa a l'exterior i en un riu. I això va néixer allà, i d'allà va venir aquí, i aquí ho vaig tornar a fer en un altre sentit. Cada vegada que fas una cosa és diferent, no? Encara que... I el relat que hi poses també és diferent, perquè cada lloc et determina també el que tu vols expressar. I que, bueno, i aquí estic.
Investigant, és que mentre anaves parlant anava ensenyant també doncs, les imatges perquè veiessin també doncs, les estructures. Doncs avui reflexionant en el teu cas també, Ramiro, que portaves molts apunts avui.
Ah, bueno.
Com sempre, i a mi sempre penso, ai,
no, sempre...
què ha preparat el Ramiro?
No,
a veure,
no, però...
quins apunts ha fet avui?
No, res. No, per sempre, per la por de quedar-te amb buit. Però, bueno, jo el que diu la Maria, estic totalment d'acord. És clar, jo el que veig és que va molt lligat la tècnica i la pràctica amb les idees. Que una genera l'altra i l'altra genera l'una. O sigui que van totalment en simbiosi, no? On comença la cosa?
Per tant, que el coneixement de la tècnica és essencial.
És essencial.
És fonamental, no?
Amb l'Isidre Manils,
sí.
L'Isidre Manils, que és molt amic meu, que va venir l'altre dia, i sempre tenim aquest...
Tornarà, no?
I tornarà.
I tornarà.
Sempre tenim aquesta discussió sobre la importància de l'ofici. Perquè ens trobem en una època que nosaltres vam viure, que era els finals de l'art conceptual, en el qual en aquesta època es va denostar molt la tècnica, es va dir que l'art era pura idea. I, esclar, això a nosaltres ens ha portat quasi bé a sublimar la tècnica, perquè ens donem compte de lo important que és la tècnica com a generadora d'idees. perquè és el mateix treball que et va alimentant. Uh-huh. I és clar, i arribem a la conclusió que ell ho diu molt bé, diu, és clar, els artistes conceptuals que rebutgen la tècnica, necessiten els tècnics, perquè llavors diuen, no, la fotografia me la produeix aquest, l'escultura me la produeix l'altre, no, al fons contracten la tècnica amb altres uh-huh. persones, uh-huh. però no s'escapen de la tècnica, qualsevol obra necessita la tècnica.
Per tant, és fonamental, seria la conclusió, no?
I,
que hem de...
I de més, jo no...
Que la inspiració t'agafi treballant.
Ah, això sempre.
Sempre, però, no? Aquesta...
Però jo noto molt que quan hi ha... O sigui, els artistes que treballem amb la tècnica és diferent, perquè veus unes idees que són d'una naturalesa diferent, molt més lligades amb l'obra. Mm-hmm. No són idees separades mm-hmm. de l'obra i llavors portades a terme, sinó que hi ha com una mena de simbiosi, una cosa molt natural i molt... molt maca, que jo ho veig, això, que potser m'equivoco, al tanto, però... Doncs
veurem què passa en el futur, perquè, clar, els propers artesans i artistes que avui parlàvem, no?, d'aquesta intel·ligència artificial, potser ja no dominaran la tècnica, perquè ho demanaran, no?
Exacte.
La intel·ligència artificial, però... i això és necessari, no?
Jo penso que hi ha un retorn. Jo penso que hi ha un retorn cap a la necessitat de conèixer les tècniques i el tocar i el saber les coses. Jo que penso que estem en un moment de retorn cap aquí.
Ai, m'agrada aquest missatge d'esperança, també,
no?
De tornar a manipular, de tornar, doncs, aquesta...
I ceràmica té un boom, ara.
Sí, és veritat, està de moda.
Que és el nou zen, la nova meditació, la nova ioga... que la gent va...
de tocar la terra, d'estar en contacte amb aquest molta... element animal.
D'embrutar-se, fins i tot d'esperar, no? De tenir, doncs, paciència, no? Per veure el resultat, la imperfecció, no? També.
Sí. I també ens hem donat compte que el coneixement és molt més ampli del que ens pensem. No és només la lògica. Mm-hmm. I el coneixement molt més relacionat amb el dels animals està molt lligat amb els sentits. Mm-hmm. I llavors l'art, en el fons, és la pràctica dels sentits i el desenvolupament dels sentits, que és un coneixement que és molt més intuïtiu i molt menys racional, però que no deixa de ser un coneixement, que a vegades també, molt més profund,
també s'afegeix.
Mm-hmm. A vegades, llavors... Mm.
Sí.
Doncs avui, reflexionant a l'imperi de la cultura, com sempre, doncs sorgeixen més dubtes, més interrogants, tenim claríssim, no?, el tema de la propera edició.
Voleu l'intel·ligència artificial?
Sí. No? Perquè ja crec
està.
Que
perquè
ens donarà...
Perquè tu estàs més Robocop que mai.
Jo estic més Robocop. Mai us havia fet un directe i em feia il·lusió, però bé, jo necessito la propera vegada que vinguis, seré un cíborg, saps?
Ja no saps, no,
com els youtubers, ja.
Home,
sigui...
no,
però
avui
ho faig tot.
Però he flipat, Parlaves, no perdies el control.
Tu sí que tens tècnica.
M'ho heu posat difícil, perquè normalment venen dos convidats,
sí que
tenen quatre, però pensava... Dic, això hem de deixar constància,
també és molt important
també.
El concepte d'orgànic, és a dir, que d'una manera orgànica, jo crec que quan tens tècnica, les coses apareixen orgànicament, és a dir, no veus el salt, no veus la cosa abrupta.
Ni tan sol ets conscient,
no? Veus com d'una manera... Això és com ballar. Si tu estàs patint la tècnica, se't veus estequirat, però quan balles ja és un punt ja de ritme, ja l'agafes i estàs ficat a dins. Sí, quan estàs ficant a dins i és orgànic, és quan la tècnica la tens superada. El problema... Això és com algú que balla i dius, hosti, pobret, com li costa, no? O algú que dius...
Que et fa patir, no? Que dius, no domina la tècnica.
Això és com una titella. Tu no pots veure els fils. Si veus els fils, dius, això és trampa. Veus massa l'esforç.
El mecanisme, sí.
La gràcia és que costi, sembli que costi poc perquè la tècnica està dominada. Penso
totalment.
Que aquest és el truc, no?
Sí.
Maria, també m'agradaria que ens expliquessis on tens el teu taller, no? I com
es
és? Com és?
No sé
si es pot visitar. Algun dia aniré de visita. El Ramiro encara no he anat tampoc al seu estudi.
El taller és casa, el carrer Espirall, i res, la casa és molt petita, és uns baixos d'una casa anglesa, hi ha l'eixida i a darrere hi ha el taller. I el taller és...
I tens forn, no? M'imagino, clar,
sí,
el taller.
Sí, clar.
És indispensable, no?
És el rebost de tota la vida, no?
Exacte.
El bombes en el rebost després del taller.
Allà, sí, és gran, eh? És gran. El taller és més gran que casa, eh?
Ah, que maco.
Mira que bé.
I bueno, és l'espai... millor de la casa, diguem, no? És el taller.
També és on passes més hores, no? M'imagino, segons quina temporada.
Sí,
i
sí,
és un treball, m'imagino, també molt íntim, com ens explica
molt
moltes
íntim.
Vegades el Ramiro i la Montse.
És molt íntim, és d'estar sola... Jo treballo en silenci, no hi tinc música ni res, i m'agrada estar allà i no... tot i que està aquí al centre, tens la remor que sons, estàs com una mica aïllat, eh? No tens el massa remor de cotxes ni... I sí, és un espai, és un, el treball de ceràmica i el treball de creació és cova, és estar en una cova allà, tu sol i treballar, i jo no sóc molt productiva, passo molta estona sense fer res també, eh? Vull dir, no necessito el treball continu.
Molt interessant.
A mi em passa el mateix. Sí? Em diuen, estàs perdent el temps.
No. Estàs ocupant en altres coses.
Però...
A la ressenya dels Vallesos que sortirà el mes que ve, que hi ha una ressenya del Ramiro, diu una cosa molt maca, de que l'artista no ha de ser gandul, però tampoc ha de ser massa treballador, que una mica allò...
Voluntariós.
Això, massa voluntariós.
Doncs jo crec que això ens ho hauríem d'aplicar tots, eh? Que també hem de viure. Sí. Posem punt i final a aquesta nova edició de l'Imperi. Una abraçada gegant a tots. Gràcies per tornar.
Gràcies. Gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.